Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Per què ha caigut el mur del carrer de l'Unyà a Torre-romeu? És el que intenten esbrinar els tècnics municipals i els operaris de l'empresa encarregada de construir la paret paral·lela que l'havia de substituir. El mur, amb greus danys estructurals, es trobava apuntalat des de l'any 2016 i ahir va cedir provocant un gran esvoranc en aquest carrer. L'incident s'ha produït quan feia un mes que havien començat les obres per construir la paret nova, ja que des del 2011 s'havia anat desplaçant amb el risc que acabés caient, com ha acabat passant. Els treballs aturats momentàniament s'allargaran durant 6 mesos i tenen un cost previst de 600.000 euros. És previst que aquesta tarda responsables municipals es reuneixin amb els veïns de la zona per explicar quin és el nou escenari. Aquest és el principal titular de la jornada, però en tenim més que us avancem tot seguit amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell, notícies.
La meitat de les reclamacions que gestiona l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor tenen a veure amb serveis bàsics i telefonia mòbil. Mireia Sanz, bon dia.
Molt bon dia, Núria. El servei ha rebut 3.600 consultes al llarg del 2017, de les quals la meitat eren queixes per problemes amb el gas o l'electricitat i les operadores de telefonia. La tinenta d'alcalde i regidora de Consum, Marisol Martínez, ha assegurat que és difícil actuar contra les subministradores i n'ha apuntat el perquè.
I és que és difícil la prova. Cuando un electrodoméstico está roto, está roto. Cuando te han cargado una factura, es muy difícil la prueba contraria, ¿no? Y también eso complica absolutamente todos los expedientes. Dicho lo cual, también son los dos elementos donde más mal uso del servicio hacen, ¿eh? Telefonía móvil y suministros.
D'altra banda, Martínez assenyala que cal parar atenció a les estafes que pateix la gent gran i que, en canvi, no arriben a l'oficina.
Durant el Notícies Migdia també us parlarem de les novetats de la cursa popular i solidària Sabadell corre pels nens.
L'edició d'enguany ja ha recaptat tants diners com l'any passat, uns 22.000 euros, tot i que la cursa no tindrà lloc fins al 27 de maig. Els organitzadors destinaran tots els beneficis a la reforma de la planta de pediatria de l'Hospital de Sabadell, un projecte que s'ha batejat amb el nom d'una onada de somriures.
I en els minuts finals us parlarem de còmics. Si us interessa aquest univers, no us perdeu la darrera iniciativa de la botiga Norma Còmics, prevista per al cap de setmana.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. I comencem amb la previsió meteorològica. Xevi Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs avui hem de continuar parlant d'aquest temps insegur, un temps que aquest matí ja ens han comportat algunes febles precipitacions en alguns punts del nord del territori i de cara a la propera tarda esperem de nou una jornada marcada pels ruixats i les tempestes. En principi, aquestes tempestes, aquests ruixats, ja no creiem que siguin tan intensos com els de les darreres jornades, però tot i així apreciem que la probabilitat és força elevada de que es tornin a reproduir ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona. A partir de la nit, aquests ruixats ja seran història, tot i que encara quedaran forces intervals de núvols. De cara a demà divendres hem de parlar d'un temps força tranquil, aniran arribant núvols, però seran merament decoratius i una jornada força estable amb temperatures que pujaran i força, sobretot a punts del litoral i prelitoral. Això sí, a l'espera que de cara a dissabte, sobretot durant la segona meitat de la jornada, arribi una perturbació una miqueta més activa i que comporti ruixats i tempestes a pràcticament qualsevol punt del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Li preguntem, com sempre, a l'Eva Malús, que ens informa des del Transmet. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Molt bon dia, Eva, i pel que fa a les carreteres catalanes, ara mateix hi ha tranquil·litat al llarg de tota la xarxa viària catalana, només cal destacar algunes incidències a la ronda litoral en aquest punt i cap al nus de la Trinitat hi ha trams de 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Moment d'entrar en matèria quan passen 6 minuts de 2:15. Tècnics municipals i de l'empresa que executa les obres continuen revisant el despreniment del mur del carrer de l'Unyà, a Torre-Romeu. L'objectiu és determinar les causes de l'esfondrament que ha provocat un gran esvoranc al carrer. Tanmateix, els responsables de l'Ajuntament informaran de l'estat de la situació aquesta tarda als veïns de la zona.
Mentrestant, el carrer continua tallat al trànsit i la TUS manté desviades les línies 4, 44 i 23 que circulen per la ronda de l'Ebre en doble sentit. La caiguda del mur va tenir lloc ahir a la tarda. Es tracta d'una paret construïda als anys 80 i que des de llavors arrossega greus deficiències. De fet, hi ha informes municipals que indiquen que el mur estava cedint com a mínim des del 2011. No va ser, però, fins a 5 anys després que es va apuntalar i que es va acordonar als voltants a l'espera de les obres. Uns treballs que finalment van començar l'abril passat, després que l'executiu les tramités per la via d'urgència. Si no hi ha canvis en el calendari, arran de l'incident d'ahir, els treballs s'haurien d'allargar durant 6 mesos i tenen un cost previst d'execució de 600.000 euros.
Mireia, la caiguda del mur del carrer d'Unyà ha generat algunes reaccions per part dels grups polítics.
Sí, a través d'un comunicat Ciutadans ha celebrat que només hi hagi danys materials i que no s'hagin hagut de lamentar danys personals. Tot i això, el Partit Taronja ha recordat que el gener passat va alertar del perill que suposava la paret malmesa i en va reclamar una actuació d'urgència. El primer en reaccionar poc després del succés era el diputat local del PSC al Parlament, Pol Gibert, que es felicitava que no hi hagués cap persona ferida per l'esfondrament.
I continuem parlant de via pública perquè avui hem conegut afectacions que pateixen els veïns del barri dels Marinals, una més. Més enllà de la problemàtica dels pisos que tenen aluminosi, residents de la zona han acompanyat avui el regidor del Partit Popular, Esteban Gessa, per mostrar als mitjans de comunicació diferents situacions molestes o perilloses, fins i tot, que es produeixen en el seu dia a dia. Gessa creu que el consistori dona l'esquena als veïns.
Quan tens un govern en la ciutat que està governant a espaldes de los barrios, pues pasa lo que pasa. Cuando un gobierno de la ciudad no sabe ni dónde está la calle Gomera, ni sabe por dónde están las Illas Cíes, ni conocen lo que son los barrios, pues pasa lo que pasa. Yo entiendo que es responsabilidad del gobierno dar una solución, en este caso, pues a la inquietud que tienen estos vecinos aquí de los Merinales. Ellos han entrado instancias muchísimas veces y la verdad es que han recibido la callada por respuesta.
Algunes de les instàncies fa més de 2 anys que estan entregades al districte. Els problemes són de menes diverses. Pollancres que han caigut sobre bancs de fusta a la plaça de les Illes Cíes, que també presenta problemes d'accessibilitat, falta de civisme al pas superior d'entrada i bassals que es formen per la pluja a causa d'unes obres. A la plaça de les Filipines, per exemple, hi ha bancs trencats que cauen a trossos i la majoria dels escocells fa 12 anys que estan buits. També hi ha uns contenidors que, per ser buidats, el camió de les deixalles ha d'entrar en contradirecció pel carrer Gran Canària. I es van haver de retirar de la façana on eren per parets trencades en risc de caiguda. Al carrer Gomera, una valla provisional substitueix el mur caigut des de fa 4 anys. En aquest context, Esteban Gessa acusa el govern de preocupar-se més pel procés d'independència.
Le pediría ya de una vez por todas al gobierno de esta ciudad que no gobierne de espaldas a los barrios, que se ocupe de los problemas reales de los barrios y que se dejen de utilizar el ayuntamiento para otros menesteres, como poner el ayuntamiento de rodillas a un proceso independentista cuando nos hemos dado cuenta en la ciudad que evidentemente la ciudad no lo es.
Gessa demana també als regidors de l'equip de govern que passegin pels barris i que resolguin els problemes dels ciutadans.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Neix la campanya Tumanes perquè quants més sabadellencs millor apostin pel consum d'energia cooperativa, sostenible i de proximitat a la ciutat. Durant tot un mes, un equip de voluntaris informarà els interessats de com es pot fer el salt des d'una gran companyia energètica a iniciatives com ara Gascat o La Luz o Som Energia. Sebastià Ribas, un dels membres de la darrera cooperativa, n'ha parlat avui al programa al matí.
El Centre Cívic de Cal Balsac va acollir ahir una primera jornada orientativa per a les 50 persones que de moment exerciran com a voluntaris de la campanya. A partir d'avui estaran distribuïts en diferents punts de Sabadell amb l'objectiu de captar nous usuaris per les comercialitzadores de gas i electricitat que aposten per un consum verd i responsable. Sebastià Ribas, de Som Energia, ha explicat que volen començar per l'energia, però que la intenció és estendre la iniciativa a d'altres serveis.
S'entrarà en altres espais, en funció de l'experiència d'aquesta campanya, s'entrarà en altres espais de comunicació de telefonia, etc. Molts altres serveis que tenim de proximitat i que per mandra o per desconeixement no hi accedim. I en canvi estem perdent una oportunitat de tindre un bon servei i sobretot un servei sostenible.
La voluntat és captar la major quantitat de socis. Ara bé, Ribas deixa clar que fer aquest pas va molt més enllà d'un estalvi econòmic en el rebut.
És una persona interessada en consumir energia renovable, ha de ser una persona interessada en que en conseqüència baixi el nivell de contaminació i per tant vol fer una aportació personal en aquesta direcció. Com jo sóc menys contaminant.
Actualment Som Energia compta amb un miler de socis a Sabadell, el nombre més elevat en una ciutat catalana només per darrere de Barcelona. En cas que us decidiu a fer el salt, el canvi de companyia es pot fer a les seus de les associacions de veïns de la Creu Alta i Covadonga o a la cooperativa Solar Confort de la Via Massaguer.
I continuem parlant de consum, perquè prop de la meitat de les consultes registrades a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'UMIC, fan referència als subministraments bàsics i a la telefonia mòbil i internet. De les prop de 3.700 consultes realitzades a l'últim any al despatx Lluc i també a les oficines cardinals, prop de 1.600 eren per aquestes qüestions. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquestes xifres tan elevades demostren una mala praxis de les grans companyies de llum i gas, així com també de la de les telefonies. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El gran volum de consultes per irregularitats en aquests serveis no és un fenomen nou. De fet, segons la tinent d'alcalde i regidora de Comerç, Consum i Turisme, Marisol Martínez, l'OMIC havia arribat a la saturació arran d'aquestes demandes.
El primer año la propia oficina estaba completamente desbordada porque las reclamaciones en el ámbito de, sobre todo de telefonía móvil, son muy complicadas. O sea, cuando a la oficina le pasa exactamente lo mismo que a cualquier usuario, que cuando te pones a hablar con máquinas no paras. Con lo cual, hasta que encontramos los canales de personas responsables de cada una de las diferentes compañías de telefonía móvil, ha sido complicado.
La mateixa situació es repeteix amb els subministraments bàsics, excepte amb el de l'aigua.
Tanto en luz como en gas, la reclamación es muy complicada. No tienen un sistema donde sea fácil el propio usuario reclamar, ni siquiera a través de la oficina. Por eso son los expedientes más controvertidos.
El que sí ha crescut en l'últim any són les consultes relacionades amb les compres realitzades per internet. Martínez creu que aquestes reclamacions seguiran creixent.
Que a la hora de la reclamación van subiendo exponencialmente. Esto es un fenómeno que hace 2 años no teníamos. Y no os hablo de 5 ni de 10, 2. Cada vez se da más la compra por internet. Por supuesto, cada vez se da más la reclamación de esa forma de compra.
Un altre factor que preocupa els responsables de l'OMIC és que molt pocs majors de 65 anys porten els seus problemes de consum al servei municipal. Tot i això, tenen constància que aquest és un dels col·lectius més vulnerables en el cas de les anomenades vendes agressives, és a dir, quan un comercial va a casa dels consumidors i en formes poc lícites el forcen a comprar o a signar un contracte.
El campus Ítaca creixerà aquest estiu en dotació econòmica i també en nombre d'alumnes sabadellencs. El projecte, orientat a motivar els alumnes de tercer d'ESO a seguir estudiant, comptarà en aquesta edició amb 65 participants de 13 instituts de la ciutat, 5 assistents més que el curs passat. A més, l'Ajuntament ha incrementat l'aportació econòmica amb més de 700 euros, superant ja els 10.000.
Aquest increment de participants al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona s'explica per la incorporació de l'Institut La Serra de Torre Romeu, que fins ara no tenia alumnes de tercer d'ESO. Amb tot, ara tots els instituts de la ciutat formen part ja d'aquest projecte. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, explica en què consisteix.
A tercer d'ESO, quan els nois tenen 15 anys, és un moment molt important de la seva orientació acadèmica i orientació personal. I en aquest marc, la Universitat Autònoma organitza un campus per fomentar i per fer conèixer tots els estudis universitaris. És un campus d'excel·lència amb el qual es fa doncs, els laboratoris de la universitat amb professors, en col·laboració amb professors universitaris.
Berlanga considera que aquesta iniciativa amb les seves activitats pot canviar el futur dels joves sabadellencs.
L'objectiu és que nois que tenen una certa desmotivació en aquesta edat fràgil, que és els 15 anys, molt determinant, intentar produir un gir i que vegin doncs, que anar a la facultat i veure doncs, les instal·lacions, veure com es treballa, veure, per exemple, participen en una excavació arqueològica o van a fer pràctiques d'òptica, no?, i veuen microscopis que no veuran a l'institut, no?, perquè són doncs, de nivell universitari, doncs això els motiva.
Per la tria dels participants es tenen en compte diferents variables, per exemple, la situació socioeconòmica de l'alumne, els referents adults amb estudis universitaris i els resultats acadèmics. Des dels instituts asseguren que l'impacte de la iniciativa és molt elevat entre els assistents. El campus Ítaca tindrà lloc els mesos de juny i juliol en dos torns de 7 dies cadascun.
Són 3:15, moment de repassar altres notícies de la jornada en format més breu. I ho fem amb el Pau Durant. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria.
Drogotest positiu al barri de Gràcia.
La policia municipal ha denunciat un conductor de 42 anys per conduir sota els efectes de les drogues. Una patrulla va trobar-lo ahir al migdia al carrer Rocafort i el drogotest va resultar positiu en cocaïna, pel qual cosa els agents van immobilitzar el vehicle.
El Banc Central Europeu multa amb més d'1,5 milió d'euros Banc Sabadell.
L'organisme regulador ha sancionat el banc local per incompliment continuat del requeriment sobre els seus fons propis. El Sabadell va recomprar pròpies entre el gener del 2014 i el 7 de novembre del 2016 sense el permís previ de l'autorització de supervisió bancària. L'entitat presidida per Josep Oliu ja ha abonat la sanció després de recórrer-la davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Condis Express obre un nou supermercat a Sabadell.
L'establiment situat al carrer Juvenal té una superfície de vendes de 300 metres quadrats. Amb aquesta obertura, Condis suma un total de 71 punts de venda al Vallès Occidental. L'horari serà de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 11 de la nit.
I la Universitat Autònoma de Barcelona és el centre universitari de tot l'estat amb un major rendiment, segons un rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo.
Un llistat que analitza aspectes com les publicacions, la recerca, la transferència de coneixement, l'orientació internacional o la ràtio d'alumnes. La UAB comparteix el primer lloc amb la Universitat de Navarra amb el nombre més alt d'indicadors d'alt rendiment, un total de 24. En el rànquing, però, a més de l'Autònoma, hi apareixen 16 universitats catalanes més. Després del campus de Bellaterra, el centre català més ben situat és la Pompeu Fabra.
I acabem amb un darrer apunt perquè avui hi ha convocada vaga d'estudiants. Els estudiants es manifesten per protestar contra la sentència de la manada que qualifiquen, diuen, d'escandalosa. A Sabadell, aquest vespre, a partir de les 7, hi haurà una concentració a la plaça Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell. I ara anem a un dels temes que us hem avançat en titulars. Sabadell corre pels nens ha igualat la recaptació que la cursa va assolir l'any passat. La cursa, que se celebrarà el 27 de maig, ja compta amb 22.000 euros i destinarà tots els beneficis a la renovació de la planta de pediatria del Parc Taulí i al projecte Una onada de somriures. Anem fins allà, fins a l'Hospital de Sabadell, on hi ha el nostre company Aleix Graell, que ha seguit la presentació de la cursa solidària. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia. Estic contenta per aquestes bones xifres. També han anunciat i s'ha avançat que ja hi ha 2.500 inscrits i s'espera que aquests pròxims dies fins al 20 i sobretot assoleixi els 5.000. Una organització que ja ha avançat, que ja té aquestes samarretes comprades o blau per aquesta cursa.
Us demanem disculpes per aquesta connexió. De seguida que podem recuperar-la perquè l'Aleix ens expliqui de manera detallada en què consisteix aquesta tercera edició de la cursa Sabadell Corre pels Nens, us la acostarem. De moment, fem una aturada per la publicitat.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
¿Com están ustedes?
Rodi Aragón presenta per primera vegada a Sabadell Los Payasos de la Tele. Equilibristes, acròbates, trapecistes, contorsionistes i totes les cançons de la seva família. La família Aragón. Compra ja les teves entrades a circorodiaragón.com i taquilles.
Estamos en nuestra gran carpa instalada en el recinto ferial de Sant Quirze. ¡Us esperem!
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa, ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Doncs anem ara a la informació que us havíem promès. Aquesta nova edició de la cursa solidària i popular Sabadell Corre pels Nens, que tindrà lloc el dia 27 de maig i que, pel que ens comentava el nostre company, l'Aleix Graell, ja hauria recaptat els mateixos diners que l'última edició, 22.000 euros. Aleix, és així, tots els detalls.
Doncs sí, Núria, tal com dius, aquests 22.000 euros són la recaptació que ja es va aconseguir al final, quan es va acabar la cursa de l'any passat. A més, ja han desvelat també les bones xifres de participació i han avançat que 2.500 inscrits ja estan per fer aquesta cursa el 27 de maig. Tot això, l'organització compta a arribar als 5.000 i per això ja han comprat les samarretes pertinents, perquè tothom vagi amb la samarreta aquell dia. És una samarreta de color blau, que aquest color no és escollit en va, ja que vol fer l'efecte d'onada i l'aigua passant pels carrers de Sabadell, recordant el projecte solidari al que va destinat aquesta cursa que es fa aquí. Aquest és el projecte de la renovació de la planta del taulí, que comptarà amb aquest projecte d'un mar de somriures que vol renovar tota la planta de pediatria. Enguany, la festa també comptarà, a més, amb un espai horari que s'ha ampliat. Començarà a 9:15 i serà fins a les 2 de la tarda amb totes les activitats aquí al Parc del Taulí. Hi haurà servei de bar, racons temàtics, amb jocs i espais de relaxació, també hi haurà firmes d'esportistes d'èlit o també un autobús de la TUS on s'hi explicaran contes. I atenció, els que ja esteu inscrits, perquè si heu formalitzat ja la inscripció, podeu recollir el dorsal i el pack del corredor aquí al Taulí el dia 19 d'aquest mes. Si feu la inscripció més tard, del dia d'aquest dia 15, haureu de fer el vostre dorsal, l'haureu de recollir 3 dies abans a la cursa del dia 27 de maig.
Gràcies per aquesta última hora, Aleix Graell. Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
7 minuts per arribar al punt de les 2. Altres qüestions del dia més enllà de la ciutat. El Congrés ha donat llum verda a debatre la despenalització de l'eutanàsia. Tots els grups, a excepció de Ciutadans, que s'ha abstingut, i el Partit Popular, que hi ha votat en contra, han votat a favor de prendre en consideració una iniciativa del Parlament.
La Cambra Catalana va aprovar l'estiu passat portar el tema al Congrés, una proposta que plantejava que quedin exempts de responsabilitat penal els qui de manera directa o cooperant ajudin a morir de manera segura, pacífica i sense dolor i per raó de malaltia terminal o patologia incurable. Ara, el Codi Penal demana penes de fins a 5 anys pels qui ajudin algú a morir.
I en clau política, Puigdemont convoca la direcció del PDeCAT demà a Berlín. A la trobada, el líder de Junts per Catalunya els comunicarà el nom del quart candidat a la investidura.
L'anunci oficial es podria produir entre demà i dissabte. Sobre la taula, els noms que ara mateix agafen més força són els de la portaveu del grup parlamentari Elsa Artadi, l'independent Quim Torra, l'exalcalde i exdirigent d'Iniciativa Toni Morral i el vicepresident primer de la mesa Josep Costa. D'altra banda, continua la incertesa sobre si el ple d'investidura començaria aquest dissabte, a la primera volta, per acabar dilluns, si es fes falta una segona volta, tal com es preveu, o bé si la sessió plenària es faria dilluns i dimecres.
I sobre Carles Puigdemont, avui s'ha conegut que Hisenda treballa per expedientar-lo per no haver presentat la seva declaració de patrimoni.
Segons Montoro, seria una falta molt greu no haver lliurat, després de ser cessat, la declaració d'activitat, patrimoni i interessos, cosa que podria comportar una inhabilitació durant 4 anys per exercir càrrec de responsabilitat. Alguns mitjans asseguren avui que el titular d'Hisenda ha iniciat els tràmits per aquest expedient sancionador i ha demanat al Departament de Governació la documentació corresponent.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, està disposat a obrir un procés de diàleg amb Catalunya un cop es formi un nou govern que no divideixi, diu, els catalans.
Per Rajoy, la situació catalana és ridícula i assenyala la necessitat de recuperar la normalitat institucional, econòmica i social, un fet que, diu, passa per tenir un executiu que compleixi la llei.
I el president del govern ha minimitzat també avui la ruptura del pacte amb Ciutadans pel 155 anunciada ahir per Albert Rivera.
Rajoy li ha restat importància i ha dit que farà tot el que calgui per mantenir l'acord. Mentrestant, el president del Partit Taronja ha demanat que no s'aixequi el 155 fins que el nou govern català es comprometi a complir la Constitució.
I sobre l'1 d'octubre, Amnistia Internacional ha denunciat la suposada obstrucció de la Fiscalia i del Ministeri de l'Interior per aclarir el que consideren abusos comesos per la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre.
L'entitat assegura que té documentats casos amb un ús excessiu de la força, recrimina a la Fiscalia el seu desinterès i manca de col·laboració per aclarir els fets, cosa que incompleix el seu paper d'impulsar les investigacions, tot i els esforços de diversos jutjats catalans. Amnistia apunta cap a la desqualificació de les denúncies, l'obstrucció de les diligències i fins i tot mostra una manca d'interès en el procés, dificultant l'aclariment dels fets per part de les autoritats judicials pertinents.
I avui us hem d'explicar un nou atac militar a Síria.
Israel ha bombardejat aquesta matinada diversos punts del país, al·legant que l'Iran ha llançat una vintena de projectils sobre territori sirià ocupat per les forces israelianes. De moment, Teheran no s'ha pronunciat. L'atac arriba hores després que els Estats Units sortissin de l'acord nuclear amb l'Iran i que el president Hassan Rouhani advertís que prendria mesures si els interessos del país es veuen amenaçats.
Recta final del Notícies Migdia, en la qual us expliquem que aquest dissabte arriba la Festa del Còmic de Sabadell.
La contraportada.
La botiga Norma Còmics facilitarà el contacte entre autors i lectors del gènere. Al matí serà el moment familiar per a còmics infantils i a la tarda, Pau, es podrà tocar tot el referent al còmic adult.
Exacte, l'establiment del carrer de Sant Antoni número 34 recull una tradició que prové dels Estats Units, regalar un còmic per animar la seva lectura. Es tracta d'un bon reclam mediàtic per donar a conèixer també nous autors, històries i edicions. El propietari de la botiga, Rafael Sabater, ha passat pel matí de Ràdio Sabadell i ha dit que el còmic aporta un pont entre el món audiovisual que actualment satura els infants i l'hàbit del gust pels llibres.
L'avantatge que té el còmic és que el ser molt visual, també el ser imatge, em permet, és el nexe. Hem d'intentar que sigui el nexe d'unir entre això, no? Entre el videojoc, la pantalla, la televisió, 50 canals de dibuixos animats que hi ha a les plataformes, i el llibre, que al final no hem de deixar de llegir, sobretot no hem de deixar de llegir, doncs passa això, no? Tenim una generació de nens petits ara que els costa molt llegir, perquè la lletra se'ls hi fa costa munt, no? Per això el còmic, dins de tot, pot ser aquest pont, no? Hem d'intentar que sigui aquest pont de passar de la imatge al llegir.
De les piles de còmics per regalar se'n podrà agafar un. El cost l'assumeixen a mitges entre la botiga i l'editorial. Una de les obres que hi serà present és l'àlbum BCN Anuag, un recopilatori d'històries curtes, més de 50 autors en total, dels quals 10 estaran firmant a Norma Còmics el dissabte, que barreja novel·la negra i crim en Barcelona. Una de les autores és l'Alba Pinyar, que explica i justifica la seva història.
La meva història va sobre escriptor, sobre un escriptor que fa, bueno, té un bloqueig i li dona a l'editor una història que en realitat ha escrit la seva dona, però no li diu i posa el seu nom, i això li genera una mena de paranoia de què es descobrirà, perquè a més la novel·la és un èxit, i una mica també volia, doncs, confrontar el tema de la invisibilitat de les dones, no? És com una mena de metàfora de la dificultat que tenen les dones en realitat per arribar allà on arriben els homes.
I una última invitació, Núria, per aquest dissabte. No podem deixar de conèixer a l'heroi del moment, Superpatata.
Doncs amb el Superpatata marxem. Recordeu que la proposta al voltant dels còmics és aquest dissabte al carrer Sant Antoni. Tots els detalls al portal web de l'emissora, radiosabadell.fm. Més informació a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara l'Hotel Suís amb tota la informació esportiva de la jornada. Avui capitanejat pel Marc Pijuan. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.